Què tal? Salutacions. Molt bon dia a tothom. Aquest divendres 9 de maig, en el primer cafè de Ràdio Estel, parlarem tot seguit de l'estat de la llibertat religiosa al món, amb la persecució que encara hi ha en molts països. Serà en un mirador de l'actualitat, amb el periodista Lluís Foix, la delegada d'ajuda a l'Església Necessitada a Barcelona, Ariadna Blanco, i la germana d'una víctima de la persecució, Mirele Alfarà. Poc abans de les 9, avui farem el cafè amb Cristina Fort, ella responsable de la Fira de Sant Ponç de Cànoves i Samalús. Ja a la segona hora, com cada divendres, ens visitarà l'Àlex Vintró amb les seves naus misterioses. No faltarà, com cada setmana, la secció El pitjor del pitjor de la Laura Aznar, que aquesta setmana, recordem, ho reflexiona sobre la pobresa infantil. I acabarem, com sempre, amb les bones recomanacions de nutrició i dietètica de l'experta Maria Josep Rosselló, que avui ens parlarà sobre les fruites de temporada, tot això i més sorpreses en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Sara.
Bon dia, Mercè.
A partir d'ara fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda, Sara Cruz i qui us parla Mercè Raga, la producció David García, Ferran Capdevila i Eric Gorrera. A la redacció, Gerard Campos, Miquel Vera, Laura Aznar i Gemma Segura. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez i a les vies de Sound Diamés, Xavi Aguilar i Toni Huguet. El que fem tot seguit és repassar les notícies més destacades d'aquest divendres.
La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Aquesta matinada ha començat, Sara, la campanya de les eleccions europees.
Així és, Mercè, al cap de 5 anys i coincidint amb el Dia d'Europa, el continent torna a començar una campanya electoral. La crisi, doncs, repeteix en un cartell que té una estrella convidada, al debat sobiranista. El procés que viu Catalunya marcarà amb èmfasi els 15 dies que avui, com dèiem, comencen. Els partits favorables a la independència posaran l'accent en l'europeisme irrefutable del poble català i la voluntat, per tant, també de continuar contribuint a la construcció d'Europa des de dins. En els últims 20 anys, l'abstenció ha guanyat 15 punts a Catalunya i es va arribar a situar en les últimes eleccions al 63%. L'últim 6 preveu una victòria del PP davant del PSOE i a Catalunya Esquerra i CiU es disputen la victòria per davant del Partit Socialista, del PP i d'Iniciativa.
Tot i així, Sara, explica'ns quines són les cartes de presentació dels partits que es presenten a aquestes eleccions europees.
Doncs, per exemple, el PSC, Mercè, crida a votar contra les polítiques de dretes i a no centrar-se només en el debat sobiranista. De la seva banda, CiU diu que vol omplir les urnes per guanyar suports aquest procés. D'altra banda, el Partit Popular es presenta com l'únic partit potent, diu, per evitar que els catalans perdin la condició d'europeus. Esquerra demana ser Europa per dir que no volem, diuen, ser súbdits, sinó ciutadans, i finalment Iniciativa busca mobilitzar l'electorat d'esquerres contra les polítiques de la troica.
Doncs fet aquest repàs, no marxem d'Europa, perquè el Consell de Govern del Banc Central Europeu va decidir ahir mateix mantenir un altre cop el tipus d'interès de l'euro en el mínim històric del 0,25%.
Això de fet és el que preveien ja tots els mercats. Ara ve el president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, va avançar que hi ha consens perquè la pròxima reunió, el mes de juny, s'acordi alguna mesura per combatre la caiguda de la inflació si és necessari. Serà després que es coneguin les projeccions macroeconòmiques d'aquest organisme.
Mentrestant, a casa nostra, les cambres de comerç i patronals catalanes signen a favor de la consulta.
Les 28 entitats que han signat denuncien el maltractament de l'estat espanyol i es comprometen també a respectar i fer costat, diuen, a la decisió que prengui el poble de Catalunya. La trobada ha tingut lloc, per ser, al far de Sant Sebastià, a Llafranc.
I el director del diari La Razón, Francisco Maruenda, l'han citat a declarar per la publicació, recordem-ho, de les fotografies dels DNIs dels jutges preconsulta.
Fins ara els policies van confirmar que van accedir a la base de dades dels DNIs dels jutges per fer un informe que els havien demanat i un comissari d'informació de la Policia Nacional a Barcelona ha admès que va ordenar comprovar la identitat de la vintena de jutges, tot i que assegurat, això sí, desconèixer com van arribar les imatges al diari La Razón. La justícia ha citat, com deia, a declarar el director del diari el proper dia 28 de maig.
El jutge, un altre jutge que investiga les ferides causades a Esther Quintana, ha conclòs que la seva versió és certa i que la manifestant va perdre l'ull pel tret d'una pilota de goma dels Mossos d'Esquadra en una actuació, diuen, policial que creu imprudent i desproporcionada.
En una interlocutòria, la justícia ha desestimat, per tant, la petició de l'acusació particular exercida per Quintana que es tramiti el cas per lesions doloroses, en entendre que la intervenció policial va ser imprudent, però no intencionada.
I avui també us expliquem que han mort 5 nois en un accident de trànsit a Badajoz.
Un microbús en què hi viatjava un equip de futbol de nens del municipi de Monterrubio de la Serena, xocat amb una màquina mixta quan tornava de disputar una competició.
Ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Els insurgents prorussos de la regió ucraïnesa de Donetsk, a l'est del país, han rebutjat la petició del president rus Vladimir Putin d'ajornar el referèndum separatista convocat per al pròxim 11 de maig.
Aquesta decisió l'ha presa per unanimitat els membres de l'Assemblea de l'autoproclamada República Popular de Donetsk durant una reunió extraordinària, segons han anunciat els líders rebels en una roda de premsa. A més, el govern de Kiev també ha anunciat que manté l'ofensiva militar contra els prorussos a l'est del país. Un altre element que fa que s'esvaeixin les esperances d'una solució per aquest conflicte és que l'OTAN ha reiterat aquest mateix matí que no ha vist cap retirada de les tropes russes de la frontera amb Ucraïna, contradient així també el que va dir ahir Vladimir Putin.
I amb gairebé la meitat dels vots escrutats, el Congrés Nacional Africà guanya les eleccions parlamentàries sud-africanes d'aquest dimecres amb un 60% dels sufragis.
Un 70% més dels 25 milions d'electors han participat, per cert, en aquests comicis. El partit que va accedir al poder amb el lideratge de Nelson Mandela ara fa 20 anys i que encapçalarà l'actual president Jacob Zuma revalidarà, doncs, la majoria. Zuma assumirà un segon mandat de 5 anys, sembla, després d'un primer període marcat per diferents escàndols. La corrupció i les desigualtats socials sacsegen encara aquest país.
Veneçuela desmantella 4 campaments de protesta pels seus drets contra el govern i deté 243 persones, al·legant que s'hi cometien actes delictius.
Mentrestant, els estudiants denuncien l'actuació policial i avisen que continuaran a la lluita després d'haver estat detinguts, com dèiem, pels seus drets. El país viu des del passat 12 de febrer una sèrie de protestes antigovernamentals encapçalades per l'oposició i també per aquests estudiants que en ocasions han acabat amb violència i que fins ara han produït 40 morts i centenars de detinguts. De moment, els Estats Units diuen que continuen apostant pel diàleg abans, diuen, d'imposar cap mena de sanció.
Les Nacions Unides han promogut una campanya mundial a les xarxes socials per demanar l'alliberament de més de 200 noies nigerianes capturades, recordem-ho, pel grup islamista Boko Haram.
La primera dama nord-americana, Michelle Obama, s'ha sumat a aquesta iniciativa que porta per lema «Torneu-nos les nostres noies». El govern nigerià ha acceptat l'ajuda nord-americana de moment i un equip amb especialistes militars i legals i també experts en negociació de segrestos ja s'ha traslladat a l'ambaixada a la capital, Abuja. De fet, abans d'aquest segrest, el govern d'Obama ja havia ofert fins a 7 milions de dòlars de recompensa per qui aportés informació per capturar el líder de Boko Haram.
En esports, l'última jornada de Lliga es disputarà gairebé tota en horari unificat el diumenge 18 de maig a les 7 de la tarda. Amb els partits serà en què hi hagi coses en joc.
Doncs sí, Mercè, hem de dir, però, que si l'Espanyol arriba a la jornada 38 amb la permanència matemàtica assegurada, els partits Barça-Atlètic de Madrid i Real Madrid-Espanyol es disputaran el dissabte 17 de maig a les 6 de la tarda, per tant, un dia abans. Per tant, els horaris definitius es comunicaran un cop acabi la penúltima jornada de Lliga aquest diumenge.
Parlem del Barça. En l'entrenament d'ahir de cara al partit de diumenge contra l'Elx, Xavi va continuar fent treball a part dels seus companys i encara no se sap si podrà estar a punt.
Sembla que ho sabrem demà mateix. I d'altra banda, qui sí que estaria a punt, però no contra l'Elx, sinó contra l'Atlètic de Madrid, partit decisiu, és Neymar. El brasiler, recordem que va fer-se un edema al quart metatarsià del seu peu esquerre contra el Madrid a la final de la Copa del Rei. Si les proves que es li fan avui mateix ho confirmen, podria jugar el partit contra l'Atlètic, en què recordem que el Barça podria guanyar la Lliga. El jugador, de fet, està segur que podrà jugar contra l'equip de Simeone.
L'empat a Valladolid, a més de deixar el Real Madrid pràcticament sense opcions al títol de Lliga, obre la porta a l'autocrítica i deixa diversos jugadors tocats a dues setmanes llargues per la final de la Champions.
Doncs sí, sembla que hi ha moltíssimes lesions. Recordem també que aquest cap de setmana el Madrid juga contra el Celta. Diumenge a les 7 de la tarda també juga l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga a casa seva.
Fernando Alonso, de Ferrari, està convençut que tindrà aquest diumenge en el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 un cotxe més ràpid que en les anteriors carreres.
Recordem que els pilots van arribar i mateix a Montmeló, el circuit de Catalunya, i avui comencen els entrenaments. Mercedes sembla que està dominant de moment totes les carreres fins ara.
Canviem d'esport. El Bruixador Manresa ha consumat la pèrdua de la categoria en perdre amb l'Herbalife Gran Canària per 65-95.
Una derrota que els condemna a jugar a la Lliga LEB la pròxima temporada. Ara toca esperar que Burgos o Palència no pugin per motius econòmics i l'equip Manresa pugui, per tant, mantenir la categoria.
I avui també us hem d'explicar que el món de l'atletisme ha estat trasbalsat per la notícia de la mort de l'atleta asturià Iago Lamela, als 36 anys.
Doncs sí, Mercè, Lamela ha estat trobat sense vida, segons han informat fonts pròximes a la seva família. Va ser, recordem, el plusmarquista europeu de salt de longitud amb un salt de 8 metres i 56 centímetres.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 11 minuts, Laura Aznar. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Notícia curiosa d'aquest divendres, la moda de passejar, aviam, explica'ns això, eh? La moda de passejar verdures triomfa a la Xina.
Doncs sí, Mercè, si voleu estar a l'última moda a la Xina, agafeu un enciam o val qualsevol altra verdura o hortalissa, poseu-li una cadena i sortiu a passejar al carrer orgullosos de la vostra nova mascota. Fins i tot podeu fer-vos una foto i pujar-la a internet, com ja ha fet un artista xinès que està arrasant amb una de les modes més estranyes dels últims temps. Lluny de sentir-se ridícul amb el seu vegetal company, arrossegat per terra, els joves afirmen que és un bon mètode per combatre la solitud i fer nous amics. I és que fins i tot alguns que han quedat amb la mascota han quedat per conèixer i han acabat sent amants i amics de les verdures.
Jo vinc d'un silenci. En clau cultural, avui us destaquem que Raimon s'endinsa en la memòria amb un somriure.
Amb aquesta cançó que ara escoltem i la mítica El vent, el cantautor valencià va tancar el concert que va realitzar ahir al Palau de la Música. Va ser el primer dels quatre recitals antològics que realitzarà fins diumenge. Raimon va fer viatjar al públic per la memòria amb peces com Punxa de temps, Quan jo vaig nàixer o Quan creus que ja s'acaba. Totes elles cançons evocadores que ajuden a comprendre la por, el retorn del temps dels monstres. Van començar el concert després que el cor Mitjans de l'Orfeó Català interpretés dues emocionants versions de D'un temps, d'un país i Diguem no. El recital va tenir dues parts amb una pausa d'uns 15 minuts, tot plegat, més de dues hores de concert que van mantenir el públic dret aplaudint el cantautor, tota una llegenda de la música en català i que de ben segur seguirà emocionant-nos i fent-nos reflexionar molts més anys.
I encara en clau cultural i parlem de música, continuem parlant de música, el grup Sidoní treu nou disc, Sierra i Canadà.
El grup català Sidoní, com deies, ha tret un nou disc. Es diu Sierra i Canadà i aquest dijous, a la nit, el van presentar en un concert al Teatre Principal de Barcelona. La nova proposta dels barcelonins va deixar de banda els instruments acústics i va apostar pels sintetitzadors d'inspiració vuitantera. Al disc, la banda explica la història d'amor entre dos robots que no són altres que Sierra i Canadà, els personatges que donen nom a aquest disc. Aquest és el seu setè disc amb cançons com Estais d'aquí. Marc Ros, Axel Pi i Jesús Senra fa 17 anys que van crear el grup i continuen fent pinya com el primer dia.
Moltes gràcies, Laura. Nosaltres de moment ens quedem amb Raimon, amb aquest Jo vinc d'un silenci, tot seguit arriba l'Ignasi Miranda, la sintonia de Ràdio Estel.
Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que rompre la gent que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia. ja és un quart de nou gairebé del matí. El Premi Nobel de la Pau i Arcabisbe Emèrit de la Diòcesi Sud-africana del Cap, Desmond Tutu, ha estat guardonat amb el Premi Internacional Catalunya 2014. El jurat, que l'ha votat per majoria absoluta, ha reconegut la seva vigorosa i constant lluita per la justícia social i la millora de les condicions dels oprimits, des d'una integritat i un coratge i capacitat que són excepcionals, segons la Generalitat, que concedeix el guardó. Considerat la consciència moral de Sud-àfrica, Desmond Tutu va ser un dels protagonistes de la desaparició de l'apartheid i ha estat molt actiu en la defensa dels drets humans arreu del món. Ahir, en una entrevista enregistrada que serà emesa aquest vespre en el Telenotícies de TV3, Desmond Tutu deia que Catalunya i Espanya han de dialogar perquè el poble català té dret a decidir, segons les seves paraules, el seu futur. Arriba ja el 25è aniversari aquest Premi Internacional Catalunya, que ha reconegut el prestigi de 30 personalitats, entre elles algunes de l'Església, com l'historiador i fundador de la comunitat de Sant Egidi, Andrea Riccardi, premiat l'any 2001, o el bisbe Pere Casaldàliga el 2006, entre molts altres. Quan falten menys de dues setmanes perquè el papa Francesc visiti Terra Santa, els bisbes catòlics de la zona han demanat a les autoritats israelianes que actuïn després de nous actes de vandalisme atribuïts aquests dies a jueus extremistes contra un edifici del Vaticà ubicat a Jerusalem. Segons el patriarca catòlic llatí de Jerusalem, la inscripció en hebreu "mort als àrabs, cristians i tots aquells que odien Israel" va ser escrita davant l'oficina de l'Assemblea dels Bisbes de Nostra Senyora de Jerusalem, propietat de la Santa Seu. Els bisbes de Terra Santa estan molt preocupats per la manca de seguretat i temen una escalada de violència. Per aquest motiu i pels lamentables incidents de les últimes setmanes, els caps de totes les esglésies de Terra Santa es preparen per accions que tenen com a objectiu recordar a les autoritats i encarregats de la seguretat que assumeixin les seves responsabilitats.
Diu la premsa aquest divendres. Repassem les portades dels principals diaris. Comencem amb els de l'estat espanyol. El diari El Mundo titula: només el 17% dels espanyols sap quan són les eleccions europees. El diari El País titula: el Banc Central Europeu fa caure l'euro en insinuar que actuarà al juny. I també la seva portada destaca que 4 nens i un adult moren en un accident de microbús a Badajoz. El diari La Razón es fa ressò de la campanya mundial que ha promogut Nacions Unides a les xarxes socials per demanar la llibertat de les més de 200 noies nigerianes capturades pel grup islamista Boko Haram. Es fa ressò d'aquesta iniciativa amb aquest "Torneu-nos les nostres nenes". I el diari ABC titula en la seva portada d'aquest divendres: l'enquesta del CIS dona al Partit Popular 2,7 punts d'avantatge per damunt del PSOE.
Pel que fa a les portades de Catalunya, el diari La Vanguardia titula: arrenca una campanya clau a Europa i molt disputada a casa. D'altra banda, en la mateixa línia, el diari El Periódico titula: Europa, si importa, comença la campanya del 25M. El Punt Avui titula: empresaris decisius, en una altra línia, explica que totes les cambres de comerç catalanes i 17 patronals també fan un pas endavant en el seu suport a la consulta. I acabem, com sempre, amb el diari Ara, que titula: triple examen, també en relació al 25M, a aquestes eleccions europees. Diu: Europa, Catalunya, Espanya.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
8 i 18 minuts. Gabriel Genescà, què tal? Traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia i bon divendres,
Mercè. Bon divendres, Gabriel. El descosit, sisplau.
Mira, Juanjo Navarro Arisa escriu al Punt Avui que el conflicte d'Ucraïna, a diferència del de Txetxènia, ha mostrat un exèrcit rus ben ensinistrat i comunicat que ha envaït Crimea sense disparar un sol tret. El secret de l'èxit s'explica per l'enorme esforç econòmic de Putin per modernitzar les seves armes. I aquesta no és una bona notícia per començar. I ara que venen eleccions europees, José Antic escriu que l'Europa dels ciutadans no existeix, perquè se n'han apoderat alguns polítics amb poca democràcia i molta burocràcia. Espanya, a més, es manté la circumscripció única que van decidir l'any 1987 el PSOE de Guerra i l'AP de Fraga. Tanmateix, malgrat el poc atractiu d'aquests comicis per als catalans, s'hi dirimirà qui lidera el bloc nacionalista a Catalunya i si es consolida el vot sobiranista, cosa que donaria ales a la consulta del 9N i obligaria Rajoy a negociar, segons llegim a La Vanguardia. A l'Ara, Vicenç Fises, director de l'Escola de Cultura de Pau, de l'UAB, escriu sobre el flamant Premi Catalunya i diu que Desmond Tutu és un reconciliador que transmet serenor, pau i resistència. Mentrestant, el periòdico Miquel Samper, president del Consell de l'Advocacia Catalana, escriu sobre les taxes judicials i diu que a Catalunya el peatge és doble, perquè a més de les estatals hi ha les catalanes. Ara bé, mentre les taxes estatals poden oscil·lar entre els 800 i els 10.000 euros i són requisit per a l'admissió de la demanda, les catalanes van dels 60 als 120 euros i no impedeixen l'accés a la justícia. A propòsit del sobrecost de les obres de l'AVE, Francesc Marc Álvaro comenta a La Vanguardia la justificació del portaveu de DIF, en el sentit que el govern espanyol de llavors tenia pressa per enllestir i complir els terminis. La realitat, però, és que el sofert contribuent suporta diàriament el lent servei de Rodalies i veu com amb els seus diners es construeix un corredor mediterrani d'ampli espanyol. No és malversació de fons, això? I el més curiós del cas, senyors Navarro i Fernández Díaz, és que ni això genera crispació. I acabem parlant dels nous nòmades. Segons escriu Juan Villorio a El Periódico, són tots els joves que es desplacen al ritme de la música a l'iPod i que, com els antics nòmades, usen les cançons per orientar-se i associen la música amb els llocs on l'han escoltat. Molt bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana, Gabriel, gràcies.
A reveure.
Ràdio Estel.
Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a Bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Cris et necessita també a tu. Vine a acompanyar-lo en la nit dels testimonis, el proper divendres 9 de maig a les 8 del vespre a la parròquia de Santana, carrer Santana 29 de Barcelona. Una vetllada de música i oració organitzada per la Delegació Diocesana de la Joventut i l'Ajuda a l'Església Necessitada, on s'escoltaran experiències de fe, de persecució i de perdó de llavis dels qui les han viscut en primera persona. Serà divendres 9 de maig a les 8 de la tarda. Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
8 i 22 minuts en punt. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant una jornada més d'aquesta C-17. Continuen les obres al túnel del Figaró. Avui provoquen aturades baixant cap a la ciutat de Barcelona. Retencions d'un parell de quilòmetres, per tant, aturades que encara hi són d'un parell de quilòmetres en aquesta C-17 al túnel del Figaró, com us dèiem, per unes obres. En canvi, de pujada, retencions importants no en trobareu. A banda d'aquest punt de la C-17, destaquem altres retencions, potser més habituals, intermitents, aquí a la C-58, a Sabadell, a Badia, baixant cap a Barcelona, a Ripollet, sortint-ne, i a l'extrem sud de la ciutat comtal tenim molt lenta l'autopista del Garraf, entre Viladecans i Sant Boi. Hi ha aturades també en aquesta zona al cinturó del litoral, Sant Joan d'Espí, Cornellà, i a la B-23 els vehicles s'aturen aquí a Sant Joan d'Espí, més endavant, entre Esplugues i la Diagonal, això d'entrada a Barcelona, i també de sortida, aturades intermitents de 3-4 quilòmetres entre Molins de Rei i el Papiol. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger. Molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan aquestes hores transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Així ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, recordeu que aquest diumenge la cursa DIR Guàrdia Urbana provocarà restriccions i desviaments en diverses línies d'autobusos i afectacions també als tramvies. Per aquest motiu, TMB recomana que feu servir el metro en els vostres desplaçaments diumenge al matí. Des del Centre d'Informació Transmet és tot. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Molt bon dia. I finalment, coneguem quin temps ens espera a les comarques catalanes de cara a les pròximes hores i de cara també aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. La situació meteorològica continua marcada per l'estabilitat, tot i que amb possibilitat de ruixats a les tardes cap al nord de Catalunya. De moment, aquest divendres comença amb alguns núvols baixos a punts de les Terres de l'Ebre i també cap a la costa. Ara, uns núvols que amb el pas de les hores s'han d'anar aixecant a la resta de Catalunya. Sol, la presència d'alguns núvols cap a les comarques del nord, que al llarg del matí han d'anar desapareixent, però en canvi al Pirineu n'apareixerà més de cara a la tarda i no descartem que pugui haver-hi algun ruixat de caràcter dispers. Situació marítima bastant tranquil·la, amb vents fluixos del sector del sud i temperatures sense canvis importants. Màximes a la costa entre els 20 i els 23 graus i entre els 23 i els 28 a la resta de Catalunya. Les temperatures més altes s'enregistraran a les comarques del Pla de Lleida. Tant dissabte com diumenge, temps tranquil, assolellat, però amb més nuvolositat a les tardes a les comarques del Pirineu. Tant dissabte com diumenge esperem ruixats en aquestes comarques. I a la resta de Catalunya continuarà lluint el sol amb temperatures agradables, tot i que amb una mica de calor cap al centre de la jornada. Ara mateix tenim 15 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, 12 graus a Lleida i 11 a Girona.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. A Ràdio Estel, el primer cafè.
D'històries, d'arguments, de cultura, de talent, de llibres i més, amb Emili Pacheco. Els dissabtes a les 9 de la nit, la literatura i la cultura prenen forma a Ràdio Estel, de llibres i més. Cada dissabte de 9 a 10 de la nit, a Ràdio Estel.
Patrocinat per les editorials Fragmenta, Versino i Campus Docent Sant Joan de Déu. El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Ara tens la segona unitat al 70% en més de 1.000 articles.
Així, si t'emportes dues garrafes de 5 litres d'oli d'oliva verge extra olivar de segura, el litre del segon bidó només et surt a 2,50 €.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor i també a Hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
La llibertat religiosa és un dret humà bàsic, reconegut a nivell mundial, però sovint no respectat de la mateixa manera segons els llocs. Síria, el Sudan, Nigèria i la Xina són alguns noms propis de països on no hi ha aquesta llibertat o fins i tot on en alguns casos es persegueixen persones i entitats per motiu de creença. A les 8 d'aquest vespre, a Barcelona, els missioners Benedicto Sánchez, que ha viscut la Guerra Civil d'Angola, on no hi ha persecució però sí que hi ha conflictivitat, i Antonio Aurelio, que ha rescatat de l'esclavatge nens cristians al Sudan, i també l'enginyer sirià Bashar al-Farah, que pateix les conseqüències del conflicte a Síria, explicaran tots ells la seva situació en una activitat que es diu la Nit dels Testimonis. Serà a l'església de Santa Anna de Barcelona, al costat de la plaça de Catalunya, en un acte organitzat conjuntament per l'organització de la Santa Seu Ajuda a l'Església Necessitada i per la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. Els organitzadors volen sensibilitzar la societat catalana sobre una realitat encara, malauradament, molt present. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. Sacerdots assassinats, amenaces en cas de conversions i marginació a la fe cristiana posant dificultats per al culte són només alguns dels exemples recents de persecució per motius de creences. A Nigèria, més de 200 nenes d'una escola eren segrestades pel grup terrorista musulmà Boko Haram. Segons ha denunciat aquesta setmana l'arcabisbe de la diòcesi nigeriana d'Abuja, el govern del país està sent incapaç de localitzar les víctimes d'aquest segrest. Això se suma al segrest de 8 estudiants més cristianes. A Nigèria, país de 159 milions d'habitants, s'han atacat centenars d'esglésies els últims anys i només el 2012 prop de 1.200 cristians van ser assassinats per odi a la fe, segons dades d'ajuda a l'església necessitada. El Sudan, Síria, la Xina i Cuba són altres països on encara no hi ha una llibertat religiosa plena. El règim del gegant asiàtic, per exemple, manté la divisió entre una església catòlica fidel a Roma, reduïda a la clandestinitat, i una altra obligada a alinear-se amb el govern i les autoritats civils, l'anomenada Església Nacional. A Cuba, malgrat els avenços del règim castrista i després de la visita de Joan Pau II, ara fa 16 anys es mantenen encara les restriccions a la fe cristiana, mentre que al Sudan no s'han tancat les ferides d'una guerra que va provocar milions de morts entre els anys 80 i 90. El lloc que més actualitat en aquestes qüestions és tristament Síria. El papa Francesc expressava el divendres passat la seva tristor pels cristians perseguits en aquest país i assegurava que són els nous crucificats per les noves persecucions. Aquestes mostres de la manca de llibertat religiosa ens obren avui una reflexió que volem compartir en aquest col·loqui amb persones que han conegut testimonis directes d'aquesta injustícia.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. Passa un minut de 9:15. Saludem el periodista Lluís Foix. Hola, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Gràcies per haver vingut. També ens acompanya la delegada d'Ajuda a l'Església Necessitada a Barcelona, Diana Blanco. Hola, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bé, si els preguntés quins són els principals països del món on encara hi ha persecució per raons de creences religioses, es podria fer una petita llista d'aquests països? No sé si ho podem dir així d'entrada, Ariadna Blanco.
Doncs, bueno, abans de fer una petita llista, doncs m'agradaria focalitzar una mica de què estem parlant, no? Què vol dir ser perseguit.
Exacte.
No? I doncs ens trobem que hi ha molts països que no respecten el dret a la llibertat religiosa, és a dir, el dret de practicar, de mantenir una creença, de poder canviar també de creença religiosa i de practicar-la també en l'àmbit privat, però també en l'àmbit públic. I que la teva filiació religiosa et pugui acarrear, et pugui comportar sí, una discriminació en els teus drets civils i fins i tot actes de violència, o sigui, una persecució més violenta, no? Amb actes d'agressivitat o violència.
Més,
no?
Directament física.
Més directament física. O sigui, estem parlant des de que no puguis transmetre la propietat als teus fills, per exemple, des de que no puguis accedir a l'educació, que no puguis accedir doncs, al sistema sanitari, que et multin pel simple fet, en el nostre cas, de ser cristià, que t'arrestin, que et portin a presó, que et torturin o que t'assassinin. No? Aleshores, clar, l'espectre és molt ampli. No? Nosaltres, des d'Ajuda a l'Església Necessitada, que des de fa bastants anys estudiem el tema i, bueno, i fem un informe sobre el dret a la llibertat religiosa, hem volgut com centrar aquesta panoràmica en tres focus, no? Tres focus principals de persecució, que en aquest focus és on parlaríem de països, no? Un és l'islamisme radical, que està pujant cada any d'una manera vertiginosa, no? I allà podríem parlar d'Afganistan, Bangladesh, Egipte, Indonèsia, l'est de Timor, Iran, Iraq, Palestina, Nigèria, Pakistan, Aràbia Saudí, el Sudan del Nord, bueno, Sudan, no? Somàlia, i també podríem parlar de Turquia. Un altre focus de persecució és l'hinduisme radical a la Índia i a Sri Lanka, i un altre focus de persecució són països totalitaris, amb règims totalitaris. No? Estem parlant de, com heu nombrat abans, no? De la Xina, però de Corea del Nord, de Laos, de Vietnam, de Cuba i, bueno, de molts altres països.
Sí, la llista, fins i tot, com poden sentir els oients, potser més llarga del que alguns
sí.
Es pensarien, no?
Sí.
Que podia ser.
Sí, sí.
Lluís Foix, sobre els països on es persegueix, i també per la seva experiència de coneixement de molts llocs on ha anat.
Sí, a veure, jo crec que suposo que hi ha més d'un tipus de persecució, no? La persecució que costa la vida, és a dir, que...
Exacte.
Després la persecució, doncs, que et priva de drets cívics o de drets polítics o de drets de família, de drets d'educació. I després hi ha la persecució, diguem-ne, que és molt més subtil, però que ho és, que els cristians, doncs, són apartats dels llocs, diguem, públics o de la seva... o de la seva, o de poder participar, doncs, en el conjunt de decisions que es prenen en tota societat, no? Ara, la Declaració de Drets Humans de 1945, doncs, estableix el dret a la religió, el dret
a la llibertat religiosa.
I això, doncs, durant generacions, doncs, per exemple, a la Unió Soviètica això no es va practicar, no es va permetre. Jo crec que això ara no és així a Rússia, no? I en canvi a Xina ho és i no ho és. Hi ha l'Església Patriòtica i l'Església clandestina, i que hi ha una posició de l'Església, del Vaticà, d'intentar conciliar aquestes dues, perquè no hi ha problemes de, diguem-ne, ni de dogma, sinó simplement de problemes d'obediència a Roma, no? Però el que voldria dir, fet aquest preàmbul, és que al segle XX hi ha un llibre d'Andrea Riccardi, que és el fundador de la comunitat de Sant Egidi, que explica que el segle XX va ser un segle terrible, va ser contra els cristians, els milers i milions de cristians que van morir per la seva fe. Fa ben poc, jo crec que fa un any, Daniel Arash va publicar un llibre que ell xifra, no sé si crec recordar, en 100.000 cristians que moren al món cada any per raó de la seva fe.
No sé si és
aquesta la xifra.
Sí, de fet, aquesta xifra, jo crec que la font de Daniel Arança...
És l'anuari de la llibertat religiosa
sí,
al món.
Sí, i també de la Comece, no? Bueno, dels bisbes d'Europa.
La Comissió també, de Conferències Episcopals sí, d'Europa.
Sí, sí, i també de la OSCD de la Unió Europea, no? Uh-huh. I de fet, Massimo Introvigne, que és un expert en el tema del dret a la llibertat religiosa, fa un detall d'aquesta xifra, i vull dir que la justifica i l'explica molt bé.
Uh-huh.
I parlem de 350 milions de cristians que són discriminats en els seus drets civils o perseguits, fins i tot perseguits, al món. És el grup més perseguit sí, del món. Sí. Això ho diu el Sant Pare, també.
Uh-huh. Però la xifra de 100.000 és molt esfereïdora. Cada any sí. 100.000 morts.
Ara potser trencaré el discurs, no? Jo crec que això té un aspecte positiu, a veure, i m'explico. Uh-huh. Vull dir, quan hi ha molta persecució, finalment la fe no mor. Sí.
Floreix. Bueno, està l'Evangeli, no?
Exacte. I després, clar, l'Evangeli diu que no serà el deixeble no serà millor o pitjor que el seu mestre, no? No, el que vull dir, per exemple, que a la Unió Soviètica, que van intentar, erradicar la religió, destruint temples o que els temples fossin dedicats a altres situacions, i què va passar? Doncs que era un estat ateu des del punt de vista constitucional i polític, i avui hi ha més russos que creuen en Déu avui
sí,
que
sí.
No pas espanyols que creguin en Déu.
Bueno, és que la veritat és que allà...
I a Xina, sí. Que ja ho conec bastant, sí, sí. Això, ja ho conec perquè hi he viatjat, ho conec també a Orient Mitjà, on, si tu vols anar el diumenge a missa...
Està
tot ple, però no trobes les esglésies. I ningú sap on és.
No es facilita que
no,
puguis anar-hi.
No, truques a l'ambaixada italiana. Sí.
Per exemple.
Clar, depèn del lloc, és veritat, depèn del lloc.
Sí, vostè sí. Ho ha hagut de fer, això, senyor Foix, no?
Sí.
Trucar a l'ambaixada italiana...
No, perquè allà hi ha un representant del Vaticà sempre, allà
clar,
on no hi ha relacions, sí. No?
Clar,
I això doncs m'ha passat a l'Aràbia Saudí, m'ha passat en altres llocs i... A veure, aquí no en som conscients de les dificultats que tenen els cristians. a molts llocs del món, però a molts, de viure la seva fe d'una manera normal, sense cap més... I, en fi, no per imposar res, sinó simplement viure la fe, no?
També hem de dir que els cristians, en moments de la història, podem haver comès errors i haver perseguit altres religions, o haver volgut imposar... Sí. Hi ha hagut règims totalitaris que, d'alguna manera, han utilitzat el cristianisme, el franquisme, sense anar més lluny, no?
Sí.
Que establia que el catolicisme era obligatori. També hi ha hagut, en aquest sentit, abusos. I potser, quan parlem d'hinduismes radicals o d'islamismes radicals, doncs no ens referim a totes les religions, altres religions, perquè molts creients d'aquestes religions sí que respecten els cristians,
sí,
la majoria, podem dir.
No, de fet, per això diem radicals o fonamentalistes. O sigui,
una interpretació equivocada,
sí,
de la religió.
I fins i tot, per exemple, en el cas de l'islamisme, els islamistes moderats també tenen problemes amb els islamistes radicals.
Amb
vull dir
propis.
Que els hi afecta amb ells també.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb el periodista Lluís Foix i amb la delegada d'ajuda a l'Església Necessitada a Barcelona, Ariadna Blanco, i ara s'acaba d'incorporar l'estudiant siriana Mireille Alfarà, que viu a Barcelona i que és germana del sirià Bashar Alfarà, que oferirà el seu testimoni aquest vespre a Barcelona a l'Església de Santa Anna. Ho comentarem després, però saludem Mireille Alfarà. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Quant temps fa vostè que viu aquí?
Fa 4 anys.
I parla bé, entén bé el català?
Sí, entenc bé, però potser que no podré parlar...
Parli com es trobi més còmode,
en castellà,
si vol.
Millor.
Molt bé. Bé, parlàvem de la persecució. Com està la situació particularment de Síria? Ara entraríem en el que es viu en aquest país, després de 3 anys de l'inici d'una guerra civil terrible.
Bueno, al inicio, cuando empezó todo, no veíamos nosotros que iba contra cristianos o contra... o que iba a convertirse en lo que es ahora. Ahora es una guerra, sobre todo, contra todo lo que podría ser moderado, porque hay los islamistas que vienen también de todas partes del mundo, y hay una persecución diaria a los cristianos, no solamente en la capital, menos que el resto, pero es una persecución muy violenta, que incluye decapitaciones de gente, crucificaciones si queréis entrar.
Sí, el Papa Francesc deia són els nous crucificats, aquests cristians, ho deia la setmana passada, sense anar més lluny, i hem de dir que encara que no sigui una guerra específicament plantejada contra els cristians, doncs dona la sensació que hi ha grups diversos que fan la seva parcel·la, no? Com si fos una guerra de guerrilles.
Como decían vosotros antes, que existe lo que es el Islam moderado, que ese Islam moderado está sufriendo también del Islam islamista o radical, porque van también en contra de ellos. Y nosotros como cristianos siempre hemos convivido en paz con los musulmanes en Siria.
Com es pot aconseguir, i ara ho pregunto a tots tres, que a curt termini o a mig termini la humanitat respecti millor la llibertat religiosa? Ens fixem, per exemple, en l'esperit d'Assís, no? Aquella històrica trobada de l'any 86, Joan Pau II, amb líders de totes les religions, no? On es va dir que mai més la creença religiosa serveixi per fer la guerra. No? Aquesta potser és la font de tota persecució, creure's que per la fe pots combatre l'altre, no? Pots perseguir un altre. O de vegades, com deia el senyor Lluís Foix, des d'un laïcisme o des d'un règim totalitari.
Jo el primer és que penso que són els estats els que han de garantir el dret a la llibertat religiosa.
Tant els poders polítics.
Sí, ells no, o sigui, un estat no pot escollir a quin dret protegirà i quin dret no ha de protegir. Tots són iguals, no? I jo penso que el dret a la llibertat religiosa ha d'estar garantida pels estats, no? I que els hem d'exigir amb ells. I potser a través del principi de reciprocitat a nivell de dret internacional, no? Hem vist fa uns anys com, per exemple, el cas de Noruega, va dir que no es construiria cap mesquita més en el seu territori fins que Aràbia Saudí no permetés doncs, la construcció d'una església al seu territori, no? També amb mesures econòmiques, vull dir, hi ha moltes eines a nivell internacional, la diplomàcia també, no?, per aconseguir que aquest principi i el principi de reciprocitat...
Reciprocitat, respecte mutu.
Realment doncs funcioni, però també a l'Estat, o sigui, ha de fer l'esforç...
Té molt a fer. També les comunitats...
Protegir.
També les comunitats de creients, no?, les religions,
sí,
de base.
Però les comunitats de creients no tenen les eines per protegir-se. De fet, tota aquesta persecució, per exemple, estem veient a l'Iraq, on hi havia 1.200.000 cristians i ara no en queden més que 200.000. I està havent una neteja ètnica en molts d'aquests estats amb amb tota la impunitat. O sigui, el govern del propi país no està defensant els seus...
els seus ciutadans, en aquest cas una minoria religiosa com els cristians a l'Iraq. Doncs, apreciació interessant aquesta de neteja ètnica, seria neteja religiosa.
Perdó, sí.
No, però ja ens hem entès. Sí. Es deia neteja ètnica en la terminologia de la guerra de Bòsnia, per exemple.
Sí, o per exemple la guerra de Ruanda, és veritat, neteja religiosa, però bueno, és una neteja.
Sí, no deixa de ser gent d'una comunitat de persones que es redueix a causa de les pressions o de les persecucions.
I després jo també hi afegiria un altre aspecte, no? Ara, per exemple, jo he estat a Iraq diverses vegades durant la Primera Guerra, després durant la segona, i mirat des de... O sigui, aquí hi ha un conflicte que comença l'11 de setembre de l'any 2001 i que provoca dues guerres a Orient, i dues guerres que Occident, la d'Iraq principalment, va fer per motius que després s'han provat que no eren certs, no?
Uns falsos motius preventius, podem dir, no?
Sí, i aleshores també s'ha d'entendre que la comunitat musulmana, ja sigui xiïta o sunita, interpreta aquests atacs com atacs de nacions cristianes. Ho dic perquè això entra dintre del seu...
Sí, però aquesta és una trampa, perquè...
No, jo ho sé.
Però entra en la complexitat aquesta. Si tot el que és Occident és cristià, s'identifica.
No, però, clar, quan s'entren allà, i entren allà soldats i avions, i es bombardeja Bagdad, i es bombardeja Bassora, i moren, com a mínim han mort més de 500.000 de persones d'allà...
També cristians.
També cristians, evidentment.
Però ells ho interpreten com una agressió dels cristians, de l'Occident cristià.
Com a les cruzades, també.
Sí, jo crec que això s'ha de tenir molt en compte.
Clar, identifiquen els cristians amb l'occidental, l'enemic. I que són traïdors.
Sí.
Però tot i això, que els cristians els cristians iraquis estan allà des de fa molts segles, abans que arribessin els musulmans.
I són els primers que van dir no a la guerra.
Abans que arribessin a Tarragona,
Exacte.
Abans que arribessin
a la península.
Bueno, és Terra Santa, no? És Terra Santa. Sí, sí. Però s'identifiquen això, com diu el Lluís Foix, no? Amb els occidentals, no? Amb els traïdors, amb els enemics del poble.
No, i després jo crec que hi ha un punt que a mi sempre, quan vaig a Jerusalem, que és una ciutat que m'agrada molt i he anat moltíssimes vegades, quan vas a la ciutat vella, doncs allà hi ha les tres religions monoteistes que van cada un a la seva, però no hi ha cap mena de baralla.
No.
Cap ni una.
Conviuen bé.
Bueno, de fet, la Mireia pot donar testimoni d'això. Sí. Abans de la guerra, doncs, la convivència era pacífica.
Sí, no, sempre... Bueno, també hi ha altra cosa, que el cristianisme existió en Síria i en aquesta terra des de l'inici.
San Pablo
se convirtió en Damasco, sí, en las puertas de Damasco. Sí. Yo siempre digo eso, que él iba persiguiendo a los cristianos y es ahí donde vio la luz verdadera y ahí donde se convirtió y después se hizo el defensor número uno.
El gran banderer dels seguidors de Jesús.
Y que trajo todo esto aquí, ¿no? Sí. Y en Siria hasta ahora se conserva donde se bautizó, donde se convirtió, que es la iglesia de Ananías. Y hasta ahora existe, y hasta ahora es una iglesia, y sigue siendo activa durante la guerra. Y la gente no deja de rezar para que haya la paz de nuevo, porque nosotros, desde que éramos muy pequeños, desde siempre, hemos convivido judíos, musulmanes y cristianos juntos. En la escuela, en el mismo banco, podías estar un judío, musulmán y un cristiano, y normal. No hay, yo siempre he podido practicar mi fe y siempre he llevado la cruz, bueno, colgante, esto, que nunca he tenido problemas.
Quina llàstima, no?, que per situacions com aquesta guerra la cosa es pugui deteriorar. No sabem com acabarà aquesta guerra i de quina manera, però seria terrible, no?, que es fes un pas enrere en el respecte a la llibertat religiosa de Síria.
No me lo llego a creer. Lo veo y veo todos los días las agresiones que pasan, las matanzas que pasan, pero no me lo creo. Es decir, que no es Siria. Es algo exterior a nosotros.
I després allà hi ha un fenomen que a mi em costa entendre a vegades, que al començament els cristians se sentien més protegits pel règim que no pas pels insurgents, si no m'equivoco. És així? Més o menys.
Porque el régimen siempre ha protegido las minorías. Sí. Porque en Siria hay más o menos 16 confesiones. Es una sociedad multiconfesional. Y no solamente hay musulmanes sunitas.
Laica.
Y laica. Es decir, que nosotros, siendo cristianos, no aplicaban la ley del Sharia en nuestros asuntos, de que sería de herencia, de bueno, es como ley civil. Pero también está sufriendo las otras minorías que no son sunitas, como xeítas, alevitas, otros musulmanes.
Sí, sí. Passava una mica el mateix, salvant les diferències, amb el règim de Saddam Hussein. També es respectava d'alguna manera.
Sí.
Hi havia fins i tot un ministre, aquell famós Tarek Aziz, que era cristià.
I després, per exemple, el que va passar, el que està passant encara a Egipte, on els cristians no són tan minories, sinó són els cristians coptes, són de l'ordre del 10%.
10%, em sembla, sí.
Aproximadament. O sigui, són una minoria considerable. I després de les primaveres àrabs han patit molt, també. No? Jo he estat a Alexandria, per exemple, i al Caire, i veus... i veus com ells han estat allà. Després voldria tot el que fa... tot el que fa referència a Orient Mitjà, a tot el que seria, doncs, tota aquella zona, el paper que han tingut històricament, i avui el tenen encara, els franciscans, que és formidable. Vull dir, estan allà, i d'altres.
Però els franciscans com a custodis dels sants llocs, especialment.
Com a custodis, perquè els trobes a tot arreu, i els trobes al Caire, els trobes a Damasc, els trobes a Bagdad, els trobes a molts llocs d'Orient, no?
Bé, senyors, perdonin que hem d'anar acabant. Avui hem compartit el mirador de l'actualitat amb l'estudiant siriana Mireille Alfarà, amb la delegada d'ajuda a l'Església Necessitada a Barcelona, Ariadna Blanco, i amb el periodista Lluís Foix, però comentem breument el que serà aquest vespre, la nit dels testimonis, que és una trobada organitzada per ajuda a l'Església Necessitada i la Delegació de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, a l'Església de Santa Anna. Hi haurà tres testimonis, entre ells, precisament, el germà de Mireille Alfarà, Baixar Alfarà, que explicarà la situació de Síria, també dos missioners, un d'Angola, on aclarim que aquí no hi ha pròpiament persecució, no, però sí les herències d'una guerra, i un altre al Sudan.
Sí, bueno, de fet és que és un event on hem convidat testimonis de fet de l'Església que pateix, no només de l'Església perseguida, no? Sinó de l'Església que més pateix. I és un event, doncs, amb oració, música i uns testimonis impressionants. I convido tothom a vindre a Santa Anna, a la parròquia Santa Anna, a les 8 del vespre.
A les 8 d'aquest vespre, amb la presència, no sé si encara 100% confirmada, del cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac.
Fins ara sí,
fins ara sí. Sí, doncs perfecte. Està prevista aquesta presència, doncs.
Bueno, i un protagonista màxim, que és tindrem exposició del Santíssim. O sigui, doncs Crist serà protagonista, també.
Per tant, en clau també de nit de pregària i d'adoració, sí, i sobretot sí. Escoltar aquests testimonis de vivència de la fe en dificultats. Moltes gràcies per la vostra presència, Mireille Alfarà. Algun missatge per acabar? Alguna esperança de pau a Síria i en altres
sempre...
països?
Pido oración.
Doncs amb això ens
oración
quedem.
Oración, porque si no, no nos vamos a salvar.
Mireille Alfarà, Lluís Foix, Ariadna Blanco, fins un altre. Molt bon dia, que
molt
vagi
bon
bé.
Dia. Bon dia.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Avui fem el cafè amb...
cap de setmana arriba la 24a edició de la Fira de Sant Ponç, de Cànoves i Samalús. És per això que avui volem fer el cafè amb la seva actual màxima responsable, Cristina Fort, i també amb Rosario Candel, l'associació cívica i cultural d'aquesta localitat, entitat organitzadora de la Fira Mercat de Sant Ponç, de Cànoves i Samalús. Va ser creada ara fa 26 anys i pretén, amb aquesta activitat, estimular el comerç i el capital social, en definitiva, de la zona, amb moltes activitats que ara volem comentar amb les dues responsables. Cristina Fort, responsable de la Fira de Sant Ponç, de Cànoves i Samalús, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres Rosario Candel, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Primer de tot volem començar dedicant un record molt especial a Ramon Fort, el pare de Cristina Fort, que ens deixava l'octubre després de ser fidel cada any a aquesta cita i a moltes altres activitats. Em sembla que se li farà un homenatge, no?
Sí, 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 i molt maco, per cert.
Sí. Com serà aquest homenatge, si ho podem comentar breument?
Doncs l'Ajuntament ha decidit de fer-li una estàtua sencera de tot el cos, vull dir, amb la seva postura típica de quan feia la inauguració de la fira. I, bueno, estava allà fent l'acte d'agermanament amb els altres ajuntaments.
Això serà diumenge, l'acte?
No, l'acte aquest serà el dissabte.
Demà dissabte.
A les 11 es fa la missa i a 11:45 començarà l'homenatge i la inauguració de la fira.
La missa, per tant, tindrà caràcter de memòria del
també,
difunt.
També, també, també.
Com una missa funeral. I com a fundador i president i ànima de la fira, doncs serà especialment recordat. Això serà l'inici, demà a les 11 del matí amb la missa, i després hi ha la inauguració, el taller de cuina infantil i l'homenatge, que serà, en aquest cas, es descobrirà algun record, alguna...
Bueno, es llegiran diferents escrits que estan posats ja en el programa i el recordatori de tot el que ha fet ella en tots aquests anys.
Bé, i el que és la fira, com es presenta aquest any?
Doncs bé, de moment que farà bon temps, diuen.
Això és important, que sempre ens ha fet de vegades, mal temps.
Sí, 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 sí.
I què és el que es preveu com a activitats? Hi ha un taller de cuina infantil, concurs de pastissos...
Això podria explicar-t'ho la Rosario, que és la que porta el tema.
Sí, bueno, el taller de cuina van... Hola, bon dia.
Sí, no, dic més a prop del micròfon.
El taller de cuina el feien, venia una empresa a fer-lo, i fa uns 3-4 anys el Ramon ens va comentar que el tenien que deixar de fer perquè el pressupost anava i tal. I jo vaig comentar que unes mares podien fer-lo, que per què tenien que deixar de fer-ho i tal. I bueno, el tema és que van començar fa 3 anys a fer-ho i molt bé. La veritat que és una feina molt engrescadora perquè bueno, amb els nens tu passes bé, disfrutem i clar, no té res a veure el preu que sortia fa 3 anys a lo que surt ara, que només és els estris que necessites i res més.
Com podem ubicar exactament, Cristina Fort, la fira de Cànoves i Samalús? Perquè Cànoves i Samalús són com dues conurbacions, no?, per dir-ho així.
Sí, no, ubicar-ho per poder venir a veure la fira, pots venir per Cardedeu, pots venir per la Garriga, bueno, és que estem, com diguéssim, al centre de tota aquesta zona.
I... A la falda del Montseny, sí, en definitiva.
Exacte. Sí, sí, si vinguessis per Cardedeu, doncs, agafant l'autopista i sortir de Cardedeu, i a Cardedeu doncs, hi ha les indicacions per poder venir fins a Cànoves. I per la Garriga el mateix, l'autovia de l'Ametlla, i arribant a la Garriga i fent curves fins a Cànoves.
I per tot el poble es veurà la presència de la fira amb parades?
Sí, esperem que sí. Sí, sí. No, però és una fira que ha mogut molt. Ha mogut a molta gent, a molts voluntaris, molta gent que s'ha abocat moltíssim, i sobretot aquest any. Aquest any hi ha hagut molta... Voluntat. Complicitat,
Molt de suport perquè pogués
continuar. Sí, 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 perquè el meu pare tenia la il·lusió d'arribar fins als 25 anys i serà l'any que ve els 25, la veritat. I volem aguantar fins als 25, almenys.
Per tant, recordem que des de demà a les 9, amb l'obertura del recinte firal i després a les 11 la missa, hi haurà activitats tot el dia de demà dissabte i també tot el dia de diumenge fins a la cloenda al vespre. Hi ha el tradicional agermanament, també, amb una altra localitat, aquesta vegada amb Vallgorguina, que és molt a prop, per
cert. Sí, sí, sí. Vallgorguina aquest any ens acompanyarà i bueno, és... Diguéssim, serà l'últim fins als 25, que als 25 volem reunir tots els alcaldes que vam estar fent fins ara l'agermanament.
I què troba el qui vulgui adquirir alguna cosa o comprar?
De tot.
De tot, oi?
No, intentem que la fira no... O sigui, hi hagi una parada de cada, que no sigui repetitiu. Llavors hi ha formatges, hi ha herbes, hi ha embotit de cansaladeria, diguéssim, i també el que podem trobar són artesania pura. Val? És el que intentem que es respecti en aquesta fira i que no es solapin, diguéssim, i no es puguin fer sombra entre uns i els altres.
Bé, el temps se'ns acaba, però recordem als amics oients que vulguin fer una activitat diferent aquest cap de setmana, que tenen la Fira de Sant Ponç de Cànoves i Samalús, la 24a edició, avui amb el record especial a Ramon Fort, que ens visitava cada any i que ens va deixar l'octubre, que descansi en pau, i el nostre